Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cansament ha acabat convertint-se en protesta. Les plataformes d'usuaris del tren a Catalunya han convocat una manifestació pel 7 de febrer a Barcelona per tal de denunciar una desinversió sistemàtica en la xarxa ferroviària i també la mala governança del sistema per part d'Adif, Renfe i els governs responsables. Asseguren que la situació fa anys que és insostenible i que Rodalia s'ha convertit en l'únic transport públic de Catalunya que perd usuaris, mentre que la resta en guanyen. Una convocatòria que arriba després d'una setmana negra marcada per l'accident mortal de Gelida i també per noves incidències que han aprofundit encara més la desconfiança dels viatgers. A l'estació de Sants, avui, es buscava recuperar una certa normalitat, però el malestar continua. Usuaris que expliquen que han optat pel teletreball, d'altres que han arribat a Barcelona en autobús per no jugar-se-la amb el tren, i molts que defineixen els desplaçaments amb Rodalies com una autèntica gincana. Com a resposta immediata, Rodalies ofereix un abonament gratuït de 10 viatges, vàlid durant 30 dies i multipersonal. Un gest que alguns usuaris veuen com un alleujament puntual, però que d'altres defineixen clarament com un pedaç davant d'un problema que és estructural. Doncs bé, avui la Barpuerto ha estat a diferents estacions i això és el que ha recollit.
Avui a l'estació ja es respira una certa tranquil·litat després d'una setmana de caos i després també de saber que Adif ha assenyalat una fallada del proveïdor del programari com a causa de la caiguda ahir del centre de trànsit centralitzat de Rodalies. Les incidències han incrementat la desconfiança dels usuaris. Molts s'acosten a les estacions amb un pla B ja previst pel que pugui passar, sobretot perquè encara hi ha alteracions en alguns trams. Hi ha retards a l'alta velocitat i, per exemple, els trens de Rodalies de la R4 encara tenen una odissea per davant. Per exemple, de Manresa a Terrassa han d'anar en bus, de Terrassa a Martorell en tren, de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia un altre cop en bus i de Sant Sadurní d'Anoia a Sant Vicenç de Calders en tren. La Maria Ferrer agafava el tren 3 dies a la setmana, però arran d'això ha decidit ja agafar el cotxe definitivament.
No tenim informació fiable, anem a dormir pensant que hi ha trens, ens llevem i no n'hi ha, i ens hem d'organitzar entre nosaltres per poder anar a treballar. I això ho portem així des de fa una setmana. Llavors, bueno, és que és inadmissible. No podem estar així cada dia sense trens. Si passen trens, no sabem a quina hora arriben, quines parades faran, perquè que passi un tren no és garantia de que tu tardis una hora a arribar a la feina.
I una altra usuària de la R4 és la Nore, que diu que sempre funciona malament i que això no és cap novetat.
La Renfe nunca ha funcionado bien y el R4 pues es uno de los que más problemas tiene. Siempre tiene algún retraso, siempre quitan algún tren, o sea, no cumplen con los horarios, pero es la semana pasada pues fue muy fuerte. Yo tuve 2 días sin ir a trabajar y eso no lo compensa nadie, lo compenso yo.
Mentrestant, la plataforma d'usuaris del tren de Catalunya ja ha convocat una manifestació pel proper 7 de febrer per denunciar la mala gestió del sistema i per calmar els ànims a l'estació de Plaça Catalunya ja s'ha proporcionat als usuaris un bo multipersonal de 10 viatges per gastar durant 30 dies. També es pot sol·licitar, a més, a les taquilles.
Precisament la situació a la xarxa de Rodalies ha centrat bona part de la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu. Aquí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja ha anunciat quan tornarà la normalitat al servei. Quan serà, Sergi Tor? Molt bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs la nova data és dilluns 2 de febrer, dia amb el qual es recuperarà el servei de Rodalies que hi havia abans de l'accident de Gelida. Aquesta setmana, per tant, es manté el servei d'avui. Hi haurà plans alternatius amb autobús per la revisió de 23 punts crítics de la xarxa, que recordem hi ha 9 a Tarragona, 5 a Barcelona i Girona i 4 a Lleida, que s'estan fent i que engloben a un total de 7 línies de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confirma el calendari de Rodalies dels pròxims dies.
Deixarem tots aquests dies fins divendres amb el mateix sistema que en aquests moments està en marxa. A partir del cap de setmana es podran anar reprenent els talls inspeccionats i, per tant, dilluns de la setmana que ve esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense aquests plans alternatius que en aquests moments estan actuant en aquests punts que s'estan analitzant.
una compareixença de Paneque monopolitzada pel caos de Rodalies després de la reunió setmanal de l'executiu del govern de la Generalitat. Paneque ha confirmat que Salvador Illa, des de l'hospital on està ingressat, ha estat informat de la gestió de la crisi i que ella se sent amb força i que, per tant, no es planteja la dimissió demanada per l'oposició. Respecte al cessament de dos alts càrrecs, del director operatiu de Rodalies, Josep Enric García, i del cap de manteniment d'Adif, Raúl Mínguez, Paneque ha negat a que el govern pressionés amb aquests són noms concrets, alhora que sí que ha confirmat que el govern va demanar a Renfe i Adif responsabilitats.
Nosaltres no hem posat ni noms ni fórmules sobre la taula en cap moment. El que hem demanat al Ministeri, a Renfe i a Adif, és que volíem responsabilitats i solucions.
En quant a les xifres d'inversió i d'adjudicació, Paneque ha emplaçat a una roda de premsa que es farà aquesta tarda sobre el pla de Rodalies 2030 i que també s'explicarà què és el que s'ha fet. Una compareixença, una més, de les múltiples d'aquesta setmana.
Doncs ha de tenir en compte, 2 de febrer, que és quan en principi tornarà la normalitat, normalitat almenys entre cometes, a Rodalies. Un calendari que confirmen des d'Adif. El seu president, Pedro Marco de la Peña, ha explicat que la companyia preveu acabar al llarg d'aquesta setmana totes les inspeccions a la xarxa ferroviària, amb l'objectiu que totes les línies puguin quedar desbloquejades i la situació actual quedi resolta. Així mateix, Adif ha elevat de 23 a 29 les actuacions d'urgència que s'està fent a la xarxa. D'altra banda, Marco de la Peña ha explicat que la caiguda del sistema aquest dilluns es va deure a un error de l'empresa de programari i no a cap sabotatge. I deixa clar que han iniciat els tràmits jurídics per reclamar responsabilitats.
Evidentemente, ya ha dado orden a los servicios jurídicos de Adif para que primero recojan el expediente completo y apliquen las reglamentación que para estos efectos exista en el contrato y en los pliegos de contratación de este proyecto. Sí, evidentemente no se puede proceder de otra manera.
2:27, anem a la informació de serveis. Pel que fa al temps, ja ho heu comprovat, han tornat les pluges. De fet, avui la precipitació serà generalitzada. També hem de destacar el vent i l'alteració marítima. La temperatura també és més alta avui. I de cara a demà, ja us advertim que continuarà el temps inestable. Farà encara més fred i la cota de neu serà més baixa. Tenim ara 14 graus a Barcelona, 12 a Tarragona i a Lleida, 15 a Girona i 1 a Andorra la Vella. Donem també un cop d'ull a l'estat del trànsit. Adrià Fernández, molt bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara cal destacar un parell d'incidències. En primer lloc, es dona pas alternatiu a la C16 a Cercs per un accident. D'altra banda, també cal destacar que hi ha 6 quilòmetres de retencions a la P7 entre Gelida i Martorell en sentit Tarragona. I, finalment, hi ha retencions intermitents a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. I, al moment, això seria tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bazar el Regalo, les nostres ofertes són més que rebaixes.
Assecadora Haier, 8 quilos amb bomba de calor per només 359 euros.
A Bazar el Regalo, les nostres ofertes són més que rebaixes. Bazar el Regalo, cada dia més a prop teu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les agressions a funcionaris de presons continuen augmentant a Catalunya i consoliden una tendència a l'alça dels darrers anys. Segons un informe de la plataforma Marea Blava, a partir de dades oficials, 699 treballadors penitenciaris van ser agredits físicament l'any passat, una xifra que suposa un increment del 26% respecte al 2024. El col·lectiu denuncia que la violència contra el personal penitenciari ja no és un fet puntual, sinó un problema estructural del sistema, com explica el Cesc, portaveu de Marea Blava.
El que s'ha de denunciar és que el sistema penitenciari pertenés una xacra mantinguda i sostinguda en el temps d'agressions a treballadors penitenciaris. És absolutament inadmissible el que ha passat, per exemple, aquest darrer any, aquest any 2025, en què 700 funcionaris han sigut agredits de manera física.
L'informe posa el focus de manera especial en l'augment de les agressions sexuals a treballadores penitenciàries, una problemàtica que fa 5 anys era pràcticament inexistent. Però en els darrers 4 anys s'han produït 51 casos d'agressió, violència física sexual. En els darrers 4, com dèiem, s'han registrat aquests casos i, segons Marea Blava, cada mes es produeixen 2 casos d'aquest tipus a les presons catalanes. El sindicat alerta, a més, que moltes d'aquestes conductes no arriben a denunciar-se. Xifres, en tot cas, cap al CESC, són intolerables.
A més, tenim les agressions a treballadores penitenciàries que del pas del 2024 al 2025 han doblat el número d'agressions de naturalesa sexual. Això és un altre fet absolutament inassumible.
Des de Marea Blava asseguren que els acords de seguretat signats en els darrers anys amb l'administració no han aconseguit frenar aquesta escalada de violència. La plataforma adverteix de la creixent preocupació entre els treballadors penitenciaris que denuncien no tenen garantida la seva integritat física en el desenvolupament de la seva feina dins de les presons catalanes. I el pitjor, diu el CESC, és que no sembla que l'administració tingui una solució.
També preocupa i molt el veure que l'administració no sap trobar una solució, unes sortides, no té capacitat per reduir-les, perquè són una xacra que està instal·lada en el sistema, que ja venim denunciant des de fa molts anys, que cada any van en augment i que no hi ha, malgrat diferents acords de condicions de seguretat en els centres penitenciaris pactats amb els sindicats, no resolen la situació, no resolen aquestes xifres.
La major part de les agressions les pateixen els funcionaris de vigilància i l'informe calcula que aproximadament un de cada 5 treballadors del col·lectiu és agredit cada any. T'expliquem també que enguany es compleixen 20 anys a l'aprovació de la llei antitabac, una normativa que va marcar un abans i un després en la regulació del consum de tabac a Espanya i, com no, a Catalunya. La llei, aprovada el 2005 i en vigor des del 2006, va introduir per primera vegada restriccions importants per protegir la salut pública i reduir l'exposició al fum ambiental. Inicialment, la normativa va limitar el consum de tabac als espais de treball i va establir restriccions parcials en bars i restaurants. Però el canvi més contundent va arribar l'any 2011 amb la prohibició total de fumar en espais tancats d'ús públic com bars, restaurants i locals d'oci nocturn. 20 anys després, les dades mostren que el consum de tabac ha disminuït de manera clara a Catalunya, especialment si es compara amb les xifres dels anys 90. Amb tot, els últims anys, la reducció del nombre de fumadors s'ha alentit i les xifres s'han mantingut relativament estables. Doncs avui, darrere a COPE Catalunya i Andorra, el doctor Jacobo Sallarés, pneumòleg i coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Pneumologia, ha fet un balanç positiu d'aquesta acció i ens ho explica el Ricard Álvarez.
L'any 2006 va marcar un abans i un després en la salut pública amb l'entrada en vigor de la llei antitabac, una normativa que va expulsar el fum dels espais tancats i que, 2 dècades després, s'ha consolidat com un avenç històric i que els beneficis han estat tangibles i directes.
La veritat és que i tant, perquè ja tot el que hem disminuït en afectació pel tabaquisme passiu ha sigut molt important. I, per una altra part, ha afavorit també que la gent que volia deixar de fumar pues cada vegada estigués més clar aquesta decisió. Mira, només una dada que es va veure, sí. Això són dades d'Irlanda, no són nostres, però, per exemple, els ingressos per asma infantil, en el moment en què va posar una llei similar a la nostra a Irlanda, van disminuir els ingressos per asma infantil, sobretot per la disminució de les mares fumadores.
Aquesta protecció dels no fumadors ha permès desnaturalitzar el consum de tabac en la vida quotidiana, una estratègia clau que s'ha de mantenir amb noves mesures com l'augment de la pressió fiscal o l'empaquetat neutre. L'objectiu no és la prohibició total, que podria derivar en mercats negres, sinó seguir posant traves a l'accessibilitat, especialment entre els més joves, on l'edat d'inici es manté perillosament baixa. El focus d'alerta actual, però, s'ha desplaçat cap a nous dispositius que sovint es perceben com a innocus.
A dia d'avui podem dir que no són segurs en salut. No, clar, òbviament és una cosa nova, no tenim dades a llarg termini, però les primeres dades que tenim en salut no són bones. Per un costat, perquè tenim derivats que sabem que poden ser sabem que poden produir tumors, sí. No? Encara que no tenim el tema a llarg termini.
Aquestes noves formes de consum, com els vapejadors i el tabac escalfat, estan guanyant la partida al cigarret convencional entre els adolescents sota una falsa imatge d'amabilitat comercial. Davant d'això, la comunitat mèdica insisteix que el repte dels propers anys serà frenar aquesta nova addicció a la nicotina per evitar que repeteixi la crisi sanitària que el tabac va provocar al segle passat.
Aquest any es compleixen 20 anys a l'aprovació de la llei antitabac, una normativa que va canviar els hàbits socials i la regulació del consum de tabac. Per analitzar què ha suposat aquesta llei i quins reptes tenim encara al davant, saludem a la Raquel Fernández Mejina, que és presidenta de l'associació No Fumadores. Què tal, Raquel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues han pasado ya 20 años, ¿no?, desde la aprobación de la ley antitabaco y así con perspectiva. ¿Qué balance se puede hacer?
Bueno, pues en general es un balance bueno. Hemos bajado la prevalencia del consumo, hay cada vez más población protegida del humo de tabaco en lugares comunitarios, pero es verdad que una ley que ya se nos ha quedado anticuada y que necesitamos renovar urgentemente, porque han salido al mercado productos nuevos, porque tenemos una industria del tabaco empeñada en crear nuevos adictos entre los más jóvenes y, bueno, pues necesitamos más espacios sin humo, necesitamos equiparar legalmente estos nuevos productos de consumo de tabaco y nicotina con el tabaco tradicional para pues evitar que nuestros jóvenes se inicien el consumo cada vez más jóvenes y sin esa percepción del riesgo de lo que están consumiendo. Y bueno, pues necesitamos seguir pedaleando.
Y hablaba de nuevos espacios. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Se habla de los coches, ¿no? Fumar en los coches.
Hablamos sobre todo de, evidentemente, los coches, pero también queremos playas sin humo, queremos espectáculos sin humo, queremos terrazas de hostelería sin humo. Es decir, es muy importante romper ese vínculo, ese nudo entre tabaco y ocio, porque eso va a servir para desnormalizar el consumo, para que los jóvenes vean que lo normal es no fumar. Y cuando hablo de fumar, también hablo de vapear, es uh-huh. todo lo mismo. Y bueno, a la vez, proteger a la salud de todos aquellos que no fumamos, incluidos trabajadores de hostelería, que entre ellos puede haber personas que tengan enfermedades oncológicas, respiratorias, incluso mujeres embarazadas, y también ayudar al 70% de fumadores que quiera dejarlo, porque desde el momento que ya no es tan fácil, tan placentero fumar en cualquier sitio, pues estamos convencidos de que les va a ayudar o a fumar menos o a tomar la decisión de dejar de hacerlo. Del mismo modo uh-huh. que pasó cuando se cuando se prohibió fumar en interiores de hostelería, hemos visto que el consumo ha descendido. Pues lo mismo va a pasar ahora y eso va a ser un beneficio muy importante para la salud de todos y también económicamente, porque al fin y al cabo todo lo que ahorremos en gasto sanitario y en tensar los servicios de salud pública, pues evidentemente repercute en beneficio para la sociedad.
Sí, que a menudo en estas cosas, ¿no?, en este ámbito de la sanidad y de lo que nos ahorraríamos en gasto sanitario, no se piensa. Lo cierto es que el consumo es cierto que ha disminuido, especialmente en los primeros años. Ahora se ha ralentizado, ¿no?, y aún pues hay más de una quinta parte de la población que sigue fumando, ¿no? Aquí hay...
Pero se ha ralentizado precisamente por esta introducción de nuevos productos de consumo que la industria del tabaco nos venden como menos perjudiciales o como incluso herramientas para dejar de fumar, cuando en realidad estamos viendo que lo que están tratando de hacer es crear nuevos clientes entre la población más joven. De hecho, todos aquellos que se inician el consumo con cigarrillo electrónico, mal llamado vapor, tienen 3 veces más de posibilidades de terminar fumando también tabaco y además de forma dual, lo cual además duplica la peligrosidad a nivel de salud, porque sumas los componentes tóxicos del tabaco tradicional con componentes tóxicos del cigarrillo electrónico. Así que sí, evidentemente, además está la industria está precisamente su público objetivo son los más jóvenes, por eso hay tanta publicidad y patrocinio y consumo en lo que son las redes sociales, los influencers. Esto no es algo que ocurra porque sí, esto está pagado por la industria. Y de hecho tenemos ahí un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer que dice que 9 de cada 10 jóvenes tienen impactos de humo digital, es decir, aquel que ven en las redes sociales, aparte que tiene unos sabores y unos colores que son súper atractivos para ellos, parece que, y además es muy accesible, se venden en cualquier esquina sin realmente hacer un seguimiento. O sea, esto no se debería estar vendiendo a menores.
O sea, que quizás si planteara una reforma de la ley antitabaco y les dijeran, vengan ustedes a ver qué aportación nos pueden hacer. Lo primero sería quizá enfocarlo esto, en controlar, que esté tan a disposición de los jóvenes los cigarrillos electrónicos, vapeadores.
Lo primero, aumentar los impuestos de tabaco y productos relacionados. Ajá. Drásticamente, porque eso pues dificulta la accesibilidad, el que los chavales puedan comprarlo. O sea, si tuviésemos el precio que tiene en Francia, que el tabaco cuesta 12 euros y además lo equiparásemos legalmente con los cigarrillos electrónicos y costasen lo mismo, evidentemente ya no es tan asequible. Luego, evidentemente, reducir los puntos de venta. Es decir, que no se pueda vender ni tabaco, ni cigarrillos electrónicos, ni tabaco calentado en ningún otro sitio que no sean los estancos, fuera las máquinas vendedoras, donde evidentemente también es un lugar donde es más accesible para los menores de edad. Esos serían quizás los dos puntos primeros, pero luego también pues incluiríamos, por ejemplo, el empaquetado neutro, es decir, que todos los empaquetados de tanto de cigarrillos como de productos relacionados fuese exactamente igual, con grandes advertencias sanitarias, y no se viese la marca. Terminaríamos con ese el último lugar físico donde las marcas podrían publicitarse, porque al final y al cabo un paquete de tabaco es un anuncio de cualquier marca que va andando por probablemente todas las mesas de hostelería de España. Y luego, bueno, pues aumentar los espacios sin humo es muy, muy importante para la desnormalización del consumo de tabaco y la protección de la población en general.
Bueno, pues nos quedamos con estas peticiones que hace Raquel Fernández Mejina, que es presidenta de la Asociación No Fumadores. Muchísimas gracias por haber querido participar. Buenas tardes.
A vosotros, un saludo.
Són les 2:42. Fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem la història del Manuel Escribano, conegut com el cuiner de Jaume Collboni.
Todos los partidos,
todo a la vez
y todos a la vez,
todo de golpe.
Super miércoles de Champions en COPE.
Atracón del mejor fútbol del mundo.
Desde las 8 de la tarde vamos con todo.
Empezamos.
Barcelona Copenhague, Athletic Club Sporting de Portugal, Atlético de Madrid Bodo Glimt, Bayer Leverkusen Villarreal y Benfica Real Madrid.
Manolo, todos tensos.
Todos tensos.
Toda la emoción en directo y a la vez en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay muchas cosas que contar.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, la era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com us explicàvem, us parlem del Manuel Escribano, que és un cuiner cordobès que va treballar durant 17 anys a l'Ajuntament de Barcelona i que s'ha convertit ara en protagonista per un cas judicial que marca un precedent. El seu cas es va conèixer, de fet, com el cuiner de Collboni. I us expliquem per què. El Manuel va començar a treballar a les cuines municipals el 2007, però va aconseguir consolidar-se com a personal laboral estable. La seva feina era interna i sense atenció directa al públic, preparant menjars per a diferents serveis municipals. Però el 2022 l'Ajuntament va posar en marxa un procés d'estabilització de places i per consolidar el seu lloc els empleats havien d'acreditar un nivell mínim de català de B2, que és l'intermedi. Manuel es va presentar a l'examen el setembre de 2023, però no el va superar. Com a conseqüència, al gener de 2024, l'Ajuntament va decidir cessar-lo. Amb tot, la plaça no va ser ocupada per ningú més i no es va amortitzar fins un any després. Convençut que el seu acomiadament era injust, va portar el cas als tribunals amb el suport de Convivència Cívica Catalana. En un primer moment, un tribunal va avalar l'acomiadament, però Manuel va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ara arriba la resolució definitiva. L'alt tribunal català declara improcedent el seu acomiadament. La sentència reconeix que encara que l'exigència de català no constitueix discriminació directa, sí que hi va haver discriminació indirecta. És a dir, el requisit lingüístic podia excloure possibles aspirants i va ser desproporcionat per a un lloc de cuina sense atenció al públic. El tribunal obliga ara l'Ajuntament a readmetre el Manuel al seu lloc de feina amb les mateixes condicions anteriors a l'acomiadament, o bé a pagar-li una indemnització de 58.696 euros, descomptant el que ja s'havia abonat. El Manuel recorda que va decidir iniciar tot aquest procés judicial perquè el van acomiadar amb el certificat de català a la mà.
Yo firmé el despido con el certificado en la mano y saben ellos perfectamente que he tenido que estar cursando 4 años con una pandemia en medio para sacarlo, porque no hay otra posibilidad de sacártelo, no hay cursos intensivos, no hay nada. ¿Sabes? Tienes que cursar año tras año para ir subiendo desde la 1 hasta el B2. Y me echaron con el certificado en la mano.
I pensa tornar. De moment, l'Ajuntament de Barcelona disposa d'aquests 5 dies per decidir si readmet el Manuel, però ell no ho té tan clar. L'únic que volia, diu, era justícia.
Entonces, pues, le dije, digo, voy a por todas, porque esto no me parece una injusticia. Y ahora, pues bueno, lo que me da es tranquilidad. Ya no sé si quiero volver, si no quiero volver, si no, me da igual. El dinero, el no dinero, me da igual todo. Solamente dormir tranquilo.
I Convivència Cívica Catalana diu que el tribunal no qüestiona en abstracte l'existència de proves lingüístiques, però sí estableix límits clars en el seu ús, advertint dels efectes excloents i desproporcionats que pot tenir la seva aplicació automàtica, especialment en llocs sense atenció al públic. I d'altra banda, sempre hem d'estar molt atents a les aules. Aquí és on està en joc el futur. L'educació és vital i a Catalunya hi ha punts febles essencials, com la comprensió lectora i les matemàtiques. I l'informe PISA ens ho recorda amb el rendiment dels alumnes de quart d'ESO que es troben a la cua d'Espanya en aquestes matèries. Per això, una de les mesures que va plantejar el Departament d'Educació va ser un programa pilot de postgrau adreçats als docents de llengua i matemàtiques per millorar el nivell de la seva docència. Doncs bé, ara la Conselleria ha decidit cancel·lar aquest programa. I per quins motius? Ho explica el Sergi Tor.
La Conselleria d'Educació Yolanda, a consulta de migdia de COPE Catalunya, justifica la seva decisió alegant que el programa pilot de postgrau tenia un abast limitat a 180 docents de primària i secundària amb un cost global de 251.000 euros. I per això ha decidit la seva cancel·lació, tal com ha publicat avui el diari El País. Ara la Conselleria impulsarà un model de formació modular que arribarà a 900 docents amb un cost de 105.000 euros amb un model híbrid de formació que combinarà sessions presencials i virtuals segons ha pogut conèixer aquesta emissora. Per tant, és un canvi de programa amb una finalitat: augmentar el nivell dels docents en matemàtiques i llengua, que són els dos punts febles del sistema educatiu a Catalunya. I això ens obre un dels grans debats educatius: la formació del professorat. Pel Sindicat de Professors de Secundària, Catalunya va iniciar fa molts anys un procés de substitució del docent especialista, que ha provocat provocat, segons el sindicat, l'empitjorament en la educació. David Rabadà.
Si comencem a carregar-nos els especialistes, ens baixarà un nivell de matemàtiques, de català, de castellà, d'anglès i de més. Què és el que està passant? Això ja estava denunciat. Què ens sembla el que ha fet ara el departament? Bueno, que expliqui el per què ho ha fet. Si és per fer un projecte de millora, endavant. Però si és per treure una cosa que potser anava a potenciar el paper especialista del docent i ara ho tornen a eliminar perquè és la ideologia del departament des de fa anys, doncs molt malament.
Per aquest sindicat, ara la política educativa és apostar per la tecnologia com l'eina central i vital en l'aprenentatge. Es prohibeixen els mòbils alhora que la major part inversora és per intel·ligència artificial.
El govern o la política vol potenciar les eines digitals perquè consideren que l'alumne pot aprendre per si mateix a través de les xarxes. I, per tant, la IA és una altra eina a utilitzar en aquest aspecte. Ve d'aquí que el departament anuncia que anaven a invertir, em sembla que 1.000 milions d'euros, en IAs per, diguem-ne, ús, diguem-ne, educatiu.
El sistema educatiu està en revisió pels mals resultats a l'informe PISA. En la equivalència, els alumnes de Catalunya han perdut un curs sencer en matemàtiques i dos de comprensió lectora en els últims 10 anys. Per pal·liar els resultats preocupants, Educació avalua aquest any 250 centres per incrementar el rendiment escolar en els dos punts febles del sistema, matemàtiques i llengua.
I quan parlem de reciclatge, i amb això canviem de tema, sovint pensem en contenidors i residus. Però hi ha un altre reciclatge, molt menys visible, que no passa per la planta de tractament, sinó pels objectes. Taules, cadires, plats o llits que no es llencen, sinó que canvien de mans i de vida. És el que passa, per exemple, quan un hotel es renova. Aquest mateix concepte de reutilització es porta fins a l'extrem en alguns projectes de restauració. Un exemple és l'antic Colmado, al barri de Sant Andreu, a Barcelona. I amb ells ha parlat la Mar Puerto.
Sí, aquí el menú no inclou només el que hi ha al plat. Per 36 euros amb 90 cèntims per dues persones, el client es pot endur a casa els plats on ha menjat, els coberts i fins i tot la taula i les cadires. L'ideòleg de Vaciamos és Antoni Parra.
Pues Vaciamos ya lo abrí hace unos 5 años y era pues para intentar crear contenido de las cosas que yo tiraba, pues para encontrarle una salida más rápida a los problemas que tenía, que era de ir tirando cosas porque todavía sirven.
És una altra manera d'entendre el consum. Els objectes no es llencen, sinó que continuen explicant una història. Un tipus de reciclatge que convida a repensar què fem amb tot allò que aparentment ja no ens serveix. Toni Parra es dedica al buidat de pisos i no només els clients es poden endur el que utilitzen al restaurant, sinó també altres objectes.
Vaciamos 15-20 pisos a la setmana. Tenemos miles de platos, vasos, tenedores, sillas que tenemos que pagar por tirar, porque los puntos limpios pues hay que pagar. Pueden ir dos personas a comer al restaurante, pueden llevarse lo que han utilizado para comer, el plato, el vaso, el tenedor, la mesa, la silla. Y luego en esos restaurantes, en esas experiencias, también hay un montón de cosas que están en buen estado, libros, percheros, cuadros, espejos, máquina de escribir, bueno, un montón de artículos que nos encontramos en los pisos limpios y desinfectados, los llevamos a esos restaurantes y cualquier persona que disfrute del restaurante se va a poder llevar lo que quiera de manera gratuita.
Allò que habitualment queda al restaurant passa a formar part de la vida quotidiana del client i el millor de tot és que amb una finalitat també va benéfica.
Hay un QR, cada cosa está digitalizado con un QR que la persona que quiera lo escanea, le sale la ficha del producto, de por qué está ahí, de qué piso ha salido, la historia un poco de ese artículo, y si quiere hacer un donativo, hace un donativo pues para nuestro proyecto que ya llevamos 5 años pues cuidando animales en Lleida. Necesitamos unos recursos que hemos pensado que el que quiera colaborar, pues ahí está.
Per tant, un negoci que ajuda a que no es tirin les coses que encara poden tenir una segona vida.
Com és el cas dels hotels, per exemple. Una renovació implica, doncs això, canviar llits, armaris, llums... I què se'n fa amb tot plegat? Doncs la Mar Puerto també ens ha explicat el cas de l'Hotel Arts.
Sí, l'Hotel Arts, de 437 habitacions que té l'hotel, el seu mobiliari s'ha repartit entre 186 entitats socials per la seva reutilització. Un projecte amb la Fundació Migranó de Arena i Banc de Recursos de la que Paula Pont, responsable de comunicació de l'hotel, ha explicat com es va iniciar.
Amb l'hotel doncs ara estem amb una reforma integral i era doncs l'oportunitat perfecta doncs de tindre tot el mobiliari en consonància amb els nous dissenys de les habitacions. D'un dia per l'altre vam dir, ostres, espereu, hem de buidar totes les habitacions. Clar, nosaltres no havíem fet una reforma integral mai abans. L'equip que estàvem aquí, doncs, òbviament, no érem experts en fer reformes. Teníem contacte amb Migrano de Arena, el saber fer d'aquestes dues fundacions.
I cada quan es canvia el mobiliari d'un hotel? El que és cert és que tots s'enfronten a aquesta realitat tard o d'hora amb la feinada que això comporta.
Normalment, en un hotel de 5 estrelles acostuma a estar entre els 5 i els 10 anys. Sí que és veritat per això que amb l'hotel doncs ara estem amb una reforma integral i era doncs l'oportunitat perfecta doncs de tindre tot el mobiliari en consonància amb els nous dissenys de les habitacions.
Amb tot, l'Hotel Arts demostra que el sector hoteler pot tenir un paper actiu en la sostenibilitat i la responsabilitat social, mitjançant el reciclatge i la reutilització del mobiliari, reduint l'impacte ambiental i generant un benefici social rellevant.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
2:56, temps ja per fer un avanç dels continguts que els nostres companys ens portaran a Esportscope a partir de les 3:05 de la tarda. I ja tenim aquí, com no, el Joan Batllori. Molt bona tarda, Joan, digues.
Bona tarda, doncs començarem ja a fer la prèvia d'aquesta última jornada apassionant de la fase Lliga de la Champions que ens espera demà amb 30 de 36 equips jugant-se coses. Un d'ells, el Barça, que lluita per entrar al top 8 de la Lliga de Campions. Demà rebrà el Copenhague amb l'obligació de guanyar i, si pot ser, golejar per acabar entre els 8 primers. Hansi Flick tindrà les baixes de Pedri per lesió i de De Jong per sanció, però recupera a Ferran Torres. Dos noms propis més en l'actualitat del Barça, Fermín, aquesta setmana signarà la seva renovació fins al 2031 i s'ha fet també oficial la sortida de Dro al PSG. Ha deixat unilateralment al Barça. Finalment, l'havia estat un traspàs per uns 8 milions d'euros. Bon debut de Ter Stegen amb el Girona en el partit que tancava ahir la jornada de Lliga a primera divisió. Getafe 1, Girona 1. O Girona 1, Getafe 1, millor dit, un empat amb regust de victòria perquè el Girona va aconseguir el gol de l'empat, gol de Víctor Reis, al minut 95. Fran Beltrán va ser titular també i va debutar a la segona part Echeverri. A l'Espanyol, pendents aquesta tarda de la reunió amb el Comitè Tècnic d'Àrbitres per revisar les actuacions arbitrals del partit contra el Girona i també l'actuació arbitral del partit de Mestalla. També ve carregada l'agenda poliesportiva. A l'europeu d'handbol, la selecció espanyola li guanya a França i té opcions encara de ser cinquena. En futbol sala, a Espanya, l'europeu es classifica per quarts de final i a l'europeu femení de waterpolo, Espanya ha debutat amb derrota contra Hongria.
Moltes gràcies, Joan. Nosaltres ho deixem aquí. Continua això, sí, la informació ara mateix. Et seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que passeu una molt bona tarda.